la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 172 des dels nostres inicis i 29 d'aquesta cinquena temporada. Avui us proposem un joc, viatjar per la història del cinema a través de les seves bandes sonores. Per això hem confeccionat una llista amb les millors partitures que ens han acompanyat i que han marcat a generacions a través de la seva música. Us podreu imaginar que en un programa d'una hora no podem donar cabuda a totes, així que en properes edicions seguirem amb el repàs d'algunes d'elles. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
És indubtable que escoltar una banda sonora no deixa de ser una activitat molt personal i que valorar quina ha estat la millor banda sonora de la història del cinema és un fet subjectiu. En el programa d'avui escoltarem algunes de les bandes sonores que, si més no, han marcat història i que segueixen acompanyant-nos malgrat hagi passat molt de temps. Comencem parlant-vos d'un clàssic. Estrenada l'any 1949 sota la direcció de Carol Reed, Joseph Cotten, Orson Welles i Alida Wally donaven vida als principals personatges del Tercer Hombre. Sota un guió de Graham Greene, El Tercer Hombre va aconseguir l'Oscar a la millor fotografia en blanc i negre, BAFTA a la millor pel·lícula britànica i Gran Premi del Festival de Cannes. Una cinta sobre la Viena de la postguerra amb certs aires exòtics i misteriosos gràcies a la partitura d'Anton Karras.
Thank you.
Més recent és la producció de la que parlarem a continuació, Expiación. Va ser una de les pel·lícules triomfadores de l'any 2007. Entre d'altres premis, va ser mereixedora del Globus d'Or i l'Òscar a la millor banda sonora. Basada en la novel·la de Ian McEwan, la cinta descriu un drama romàntic amb un desenllaç tràgic i, per acompanyar aquest relat trist i melancòlic, recorre una melodia delicada i envoltant. A Expiación, la música desenvolupa un paper fonamental en el ritme de la narració. Existeix una perfecta connexió entre les imatges, aconseguint un resultat global d'enorme harmonia i expressivitat. Dins de la banda sonora composada per Dario Marianelli, trobem una fantàstica interpretació del Claro de Luna de Debussy a càrrec de Jean-Yves Thibaudet.
Thank you.
Una altra de les bandes sonores que han marcat història és la de la pel·lícula de Norman Jewison basada en el llibret de Sir Andrew Lloyd Webber i Tim Rice. Els autors van adaptar d'una forma molt personal els darrers dies de Jesús, salvant molt les distàncies en certes teories de l'Església i afavorint d'aquesta forma l'acostament amb el gran públic. Ens referim a Jesucristo Superstar. Pel que té a veure amb la part musical, cal destacar l'impressionant càsting que es va aconseguir per la banda sonora. Ted Neely és l'encarregat d'interpretar Jesús, Carl Anderson és Judas i el paper de Maria Magdalena està interpretat per Yvonne Elliman. Ells són les tres veus més importants durant l'òpera rock, però també destaquem a Barry Dinham com Pilatos i la meravellosa veu de Bob Bingham com Caifàs.
I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started, then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know my God. Want to know, I'd want to know my God. Want to see, I'd want to see my God. Want to see, I'd want to see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for you wanting me to die. But who came on where and how? But not so hot on why. Oh,
dead inside. After all, I've tried for 3 years. Seems like 90. Why then am I scared to finish what I started?
What you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me now before.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Als anys 50, si hi havia un mestre indiscutible a la música de western, aquest era Dmitri Tionkin. El compositor havia treballat amb el director John Starks en altres produccions com Duelo de Titanes i era lògic que es fes càrrec del gran projecte que el director estava preparant l'any 1959. Una adaptació al Far West d'una pel·lícula japonesa d'Akira Kurosawa. La cinta portaria com a nom Los Siete Magníficos i tindria com a repartiment a noms com els de Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn i Eli Wallach. Tionkin s'havia fet càrrec de la banda sonora fins que un dia va discutir amb el director i es va escollir a Elmer Bernstein per a substituir-lo. En aquells moments, Bernstein era un músic jove que començava destacant al món de les bandes sonores i que ja havia composat la partitura de Los Diez Mandamientos. Elmer Bernstein va composar un tema principal que s'ha convertit en una de les melodies més famoses de la història del cinema i concretament del gènere. El 16 de juny de 1960 es va estrenar a Nova York Psicosis d'Alfred Hitchcock, un clàssic incontestable del setè art i una de les obres mestres de Hitchcock, un dels millors directors de la història del cinema. A més, aquesta pel·lícula va suposar un dels punts més àlgids de la carrera del gran compositor Bernard Herrmann, que va crear una de les bandes sonores més recordades, elevades e imitades del segle XX. Per composar la banda sonora de Psicosis, Herrmann va prendre una decisió insòlita: reduir-la a instruments de corda per a una petita orquestra de 25 músics. D'aquesta forma, el compositor va aconseguir crear el que ell mateix definia com una partitura en blanc i negre. No només es referia al cromatisme de la pel·lícula, sinó a la falta de color musical obtingut a l'eliminar les seccions de vent i percussió. A més d'una ocasió, s'ha donat el cas on la banda sonora de la pel·lícula ha estat superior en qualitat a la pròpia pel·lícula. Aquest és el cas que ens ocupa, Flashdance, una cinta que sense la seva partitura hagués passat desapercebuda, però que gràcies a dos dels temes que conté, se la recorda com un dels grans èxits del cinema dels 80. 10 temes que no arriben als 40 minuts i on destaquen dues composicions per sobre de la resta, Maniac i What a Feeling. Tot això va ser possible gràcies a Giorgio Moroder, productor i compositor italià que va innovar en l'anomenada música disco. Amb l'ús dels sintetitzadors als anys 70, Moroder va portar la fama a artistes de la talla de Donna Summer i va crear bandes sonores d'una gran bellesa com la de La història interminable, American Gigolo o Scarface. El tema que escoltarem a continuació, What a Feeling, interpretat per Irene Cara, va ser mereixedor d'un Oscar l'any 1983 a la millor cançó original.
First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of
believe it.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
La següent producció ens situa a Chicago, anys 30. Robert Redford i Paul Newman són dos estafadors que decideixen venjar la mort d'un vell i estimat col·lega, assassinat per ordre d'un poderós gàngster. Per aquest motiu tramaran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. No cal dir massa més per saber que us estic parlant de El Golpe, producció de 1973, dirigida per George Roy Hill. La partitura va estar a càrrec del compositor Marvin Hamslick, que va adaptar el tema que escoltarem a continuació del compositor de Ragtime, Scott Joplin, per la pel·lícula. El Golpe va ser nominada a 10 premis Oscar i en va guanyar 7. Millor pel·lícula, director, guió original, direcció artística, disseny de vestuari, muntatge i banda sonora. Max Steiner va néixer a Viena l'any 1988. Va estudiar a l'Acadèmia Imperial de Música i en només un any va obtenir un títol que s'aconseguia en quatre. El seu padrí va ser ni més ni menys que Richard Strauss. Amb només $32 a les butxaques, viatja a Nova York, on arriba en un moment clau per la indústria del cinema. Els grans estudis estaven canviant la seva percepció sobre la música. Fins aquell moment utilitzaven peces clàssiques de Tchaikovsky, Wagner o Chopin, però en els anys 30 comencen a apostar per compositors desconeguts que tenen un gran domini per la tècnica musical. Max Steiner va passar la prova de foc amb Cimarron. Va signar un contracte amb la Warner i va treballar per la productora fins al dia de la seva mort. Però, sens dubte, el seu treball per Lo que el viento se llevó marca un abans i un després a l'hora de composar partitures pel cinema. En aquesta pel·lícula, el músic vienès crea una meravellosa melodia per identificar l'aparició de la regió anomenada Tara. Més de 20 nominacions a l'Oscar, 3 en el seu poder, i un gran nombre de melodies en la nostra memòria, ens obliguen a recordar el nom d'un dels músics que van canviar el rumb de les bandes sonores per al cinema, Max Steiner. Rodada l'any 1988 per Martin Scorsese, adaptant la controvertida novel·la del grec Nikos Kazantzakis, La última tentació de Cristo és molt més que una cinta polèmica que va sacsejar el món a finals d'una dècada convulsa. A més de l'escàndol que va provocar l'especulació sobre la condició humana de Jesús, el llargmetratge va significar també la segona incursió en el món de les bandes sonores d'un compositor e intèrpret cèlebre i admirat a l'escena del rock, Peter Gabriel. Després de la seva exitosa trajectòria amb Genesis i després de col·laborar amb Alan Parker composant la partitura de Alas de Libertat l'any 1984, Gabriel es posa a les ordres de Scorsese per ajudar-lo en el seu projecte més arriscat i criticat fins al moment. Plena de sons ètnics, la partitura que aconsegueix Gabriel per La última tentación de Cristo és una barreja de sintetitzadors, percussions i ritmes inspirats en la tradició musical i els instruments originals de l'Orient Mig, complementats amb col·laboracions estel·lars de figures com les de Ravi Shankar, Yusuf Nudur o Baba Mal.
La llanterna màgica.
Si hi ha una pel·lícula que ha definit la ciència-ficció tal i com la coneixem avui, aquesta és Blade Runner. La seva influència no només s'ha limitat a allò que Ridley Scott va plasmar a la pantalla, sinó també al que la música transmetia i significava per la pel·lícula. Aquest soundtrack el devem a Vangelis, un dels compositors més identificables per al públic i el que li devem una sèrie de partitures que és impossible no reconèixer. Carros de foc, de l'any 1981, i 1492, La conquesta del paraís, de 1992. Grans compositors com Hans Zimmer i Michael Giacchino, possiblement els dos més importants del moment, cataloguen a la banda sonora de Blade Runner com la seva favorita e impossible de replicar. Vangelis acostumava a no publicar els seus discos, però l'èxit que va tenir en Carros de foc va fer que el compositor cedís. Tot i això, van passar més de 12 anys perquè es publiqués. El tema d'amor de la pel·lícula s'ha convertit en una icona. El saxofon sembla evocar una escena d'amor que s'abstrau del món oscur de Blade Runner.
Thank you.
I ja per finalitzar, i aprofitant que l'any 2017 es van complir els 40 anys de la pel·lícula Saturday Night Fever, la ciutat de Los Angeles va retre un homenatge estel·lar als Bee Gees com a colofó dels actes dels Premis Grammy. La banda sonora de la pel·lícula es va convertir en una de les més venudes de la història de la indústria discogràfica. Dirigida per John Buckham i protagonitzada per John Travolta i Karen Lynn Journey en els principals papers, la cinta basa el seu guió en un article publicat per la revista New York Magazine, titulat «Ritos tribales del nuevo sábado en la noche». La banda sonora la van composar i gravar principalment els Bee Gees i els hi va servir per impulsar la seva carrera posterior amb èxits com Tragedy o la seva participació amb Peter Frampton en l'adaptació cinematogràfica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. David Shire, el compositor de la banda sonora instrumental de la producció, ens va deixar grans joies com la que escoltarem per acabar el programa. I ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-me de vosaltres. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.